El govern considera que la darrera enquesta de percepció del turisme entre els residents avalen les mesures de contenció i contra l'oferta il·legal de l'executiu. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Així ho ha defensat el conseller del RAM, Jaume Bausà, després de conèixer que en 2 anys el resident que consideren que hi ha un excés de turistes s'ha elevat i quan el 70% dels illencs que viuen relacionats amb el sector també consideren que en períodes concrets el número de visitants és desmesurat.
Els resultats que dona la societat, aquestes 2.000 persones que s'han encastades, és a conseqüència de les polítiques que s'han desenvolupat amb aquests 10 anys. I el primer que hem de fer és reduir l'oferta il·legal.
El Fòrum de la Societat Civil, per contra, considera que s'ha de decréixer i exigeixen al govern un canvi real i polítiques concretes contra l'impacte del turisme. Un turisme tema destacat avui d'aquest dimecres, dia 17 de setembre, com també ho és la llengua, Margalida Vidal.
Vox Nacional adverteix que si el castellà no es converteix en llengua vehicular a les escoles, no donaran suport als pressupostos de 2026. En una visita a Palma, el secretari general de la formació, Ignacio Garriga, ha advertit al PP que no es mouran ni una passa del seu posicionament.
Educació convocarà per aquest divendres o dilluns de la setmana que ve la mesa paritària que ha de decidir el futur del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne.
Al febrer ja es va convocar una mesa, però els sindicats educatius no varen donar suport perquè s'avalués l'estat de salut de Roldán per inhabilitar-lo. Recorden que és una decisió que s'ha de prendre per majoria absoluta. Per això el conseller d'Educació, Antoni Vera, demana responsabilitat als sindicats.
I el curs d'FP començarà divendres amb 21.000 alumnes, 2.200 i una oferta creixent.
Una modalitat educativa que va a l'alça amb un miler més d'estudiants matriculats, 168 docents més que imparteixen classes i 36 nous cicles que se sumen al programa. Un d'aquests, el de manteniment d'avions, s'imparteix a l'IES Sompax, l'únic centre de tot l'estat que l'ofereix.
A Eivissa presenta una bateria de mesures per fer front a la sequera declarada a principi de mes.
La capital deixa d'utilitzar aigua del pou i subministra únicament aigua dessalada. L'Ajuntament disminueix també la pressió de l'aigua i duplica el personal per detectar fuites.
I l'antic cinema Metropolitan de Palma disposarà d'una comissaria de policia, una escoleta, una biblioteca i també un casal de barri.
També inclourà una unitat bàsica de salut, una oficina d'atenció al ciutadà i un aparcament, entre d'altres. El pressupost estimat per aquest nou centre d'equipaments de Pere Garau és de 17 milions d'euros.
I Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel en represàlia per la crisi humanitària a Gaza.
Unes mesures que per aprovar-se hauran de ser avalades pels 27 països de la Unió.
L'Atlètic de Madrid, proper rival del Mallorca, debuta avui Mickey Tous a la Champions.
El matalasser s'estrena a les 9 al camp del Liverpool. El Mallorca estarà pendent d'aquest partit on l'equip madrileny arriba en la infermeria plena. No poden jugar Julián Álvarez, Cardoso, Jiménez, Baena ni tampoc Almada. La plantilla de Jacob Arrasate ha gaudit avui de dia de descans i demà començarà a preparar el partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt vermell està obligat a guanyar per recuperar sensacions i també sortir de la zona de descens. I en tennis, a la Copa Davis, Espanya jugarà contra la República Txeca, l'eliminatòria de quarts de la final a 8 de la competició que es disputarà del 18 al 23 de novembre a Itàlia.
I pel que fa al temps, es manté la previsió sense grans canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, mantenim unes condicions meteorològiques molt semblants aquests dies i demà no serà una excepció. Tornarem a tenir domini del sol, es veurem alguns intervals de núvols baixos. També podem tornar a trobar algunes boires a primeres hores del matí com a conseqüència d'aquesta elevada humitat que dia rere dia tenim i que notam. I les temperatures màximes s'han de mantenir pràcticament també sense canvis entre els 29 i els 33, més o manco, i amb un vent que bufarà molt fluix. Per tant, a la mà hi trobarem molta tranquil·litat. Són hores de molta placidesa en aquest sentit i com a mínim això s'ha d'allargar fins diumenge. A partir d'aleshores, especialment a inici de la setmana que ve, sí que sembla que podrien arribar canvis.
Gràcies, Dani. I a partir de demà i cada dijous fins dia 23 d'octubre torna al Teatre de Barra al barri de Blanquerna-Palma. 5 propostes en l'univers del còmic com inspiració en una fórmula d'èxit que celebra l'edició número 27. Amb el Teatre de Barra i Cirat, que ha estat l'elegida per representar Espanya als Oscars 2026 en la categoria de millor pel·lícula internacional, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. El govern considera que el resultat de la darrera enquesta de percepció del turisme entre el resident de les Balears avala el seu full de ruta de contenció i lluita contra l'oferta il·legal. Per contra, i amb els mateixos resultats a la mà, el Fòrum de la Societat Civil considera que la ciutadania demana de créixer. Els resultats mostren un augment del descontent per com afecta l'activitat turista a la qualitat de vida. Aina Morales.
Segons el sondeig de l'ETIP, un 31% dels residents de les Balears creu que el turisme perjudica la seva qualitat de vida i un 19,5% que la millora. Quan es demana per la quantitat de turistes, el descontent és directament proporcional als rècords que es baten any rere any. El 2022, un 71% dels enquestats considerava que arribaven massa turistes i el 2024 el percentatge s'eleva al 76%. Amb tot, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, reitera que l'aposta del govern no és el decreixement.
El resultat d'aquesta enquesta és a conseqüència del procés que han fet de 16 cap aquí. És a dir, els resultats que dona la societat a aquestes 2.000 persones que s'han enquestades és a conseqüència de les polítiques que s'han desenvolupat amb aquest 10 anys. I el primer que han de fer és reduir l'oferta il·legal. El primer han de perseguir aquell que està fora de la llei, aquell que abusa del territori, que abusa de resident, que abusa de recursos.
També els residents vinculats al sector turístic consideren que arriben massa turistes al Mancor en períodes concrets. El 71% ho troba. Entre els que no tenen vinculació amb el sector, el percentatge s'enfila fins al 82%. Des del Fòrum de la Societat Civil demanen a l'executiu que tingui en compte aquesta enquesta a l'hora de regular l'activitat turística i que ho faci de manera que en disminueixi la pressió. Jaume Garau i Margalida Ramis, portaveus del Fòrum.
Aquesta enquesta ve a manifestar l'amplitud d'aquesta molèstia, no? L'amplitud d'aquest perjudici i l'amplitud dels impactes negatius que té el turisme.
Ja no és la qüestió de vivint del turisme o mal vivint del turisme, sinó que el turisme viu a costa nostra. No és que s'estigui perdent el temps, és que s'està instrumentalitzant un temps per, en comptes d'afrontar una reconfiguració del model econòmic, s'està fent una reconfiguració del model de negoci.
El fòrum es mantindrà al marge del pacte de la sostenibilitat del govern si el govern no canvia la metodologia.
Els partits de l'oposició recriminen al govern que no faci res contra la saturació com exigeix la ciutadania. El portaveu parlamentari socialista Iago Negueruela i el de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, consideren que Proens no ha duit a terme les mesures que va prometre fa un any, com es pujar l'ecotatge.
Negar la realitat permanentemente lleva a que uno mismo se dé sorpresas cuando encarga encuestas y le dicen que la población de nuestras islas marca qué hay que hacer, que es precisamente lo que ahora Proens dice que no va a hacer.
Que no només es que traeixi a la ciutadania i en els interessos de la ciutadania, que demostra clar a l'enquesta que s'ha publicat, sinó que s'atreveixen a ells mateixos. I és el pitjor que pot fer un partit polític. Però un partit polític mai hauria de traicionar els seus principis per arribar a un pacte.
Comissions Obreres assegura que el resultat de l'enquesta indiquen que la ciutadania rebutja una massificació que precaritza la classe treballadora. Els treballadors, segons el sindicat, demanen un canvi de model turístic més sostenible i que reparteixi la riquesa i també el benestar. I el turisme serà precisament un dels temes que es tractaran a les meses de diàleg permanent entre el govern i el cos consular que s'ha constituït avui. Es reunirà cada 2 mesos i hi participaran els 35 cònsols que hi ha a les Balears.
En funció del tema que s'hi tracti cada vegada, hi assistiran els consellers o directors generals corresponents. A més de turisme, es parlarà de cultura, seguretat i defensa, diplomàcia econòmica, educació, protecció consular i comunicació.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Vox Nacional adverteix que si el castellà no es converteix en la llengua vehicular a les escoles, el govern quedarà sense pressupostos de 2026.
Vox manté la seva pressió al govern per reformar la llei. Avui ha vengut a Palma un dels dirigents nacionals de la formació. El secretari general Ignacio Garriga, envoltat de tots els càrrecs illencs, ha advertit al PP que no es mourà ni una passa del seu posicionament.
El Partit Popular està dispuesto a hacer real la vehiculización del español y garantizar el español en las aulas, o el Partido Popular está dispuesto a defender el concepto de la vehiculización simbólica? Esa es la gran pregunta.
La portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha contestat a la pregunta de Vox que no es mourà ni un mil·límetre.
Podem llegir, rellegir, ho podem fer conjuntament, ens podem seure amb Vox i podem veure que en el pacte que nosaltres tenim amb Vox no figura en cap moment anar en contra de l'autonomia de centre, anar en contra o modificar o suprimir el decret de mínims, o anar en contra o modificar o suprimir la llei de normalització lingüística.
I Junts anuncia un pacte amb el PSOE i la resta de partit d'esquerra per blindar el català i la resta de llengües cooficials en el projecte de llei d'atenció al client. Concretament, afegiran una esmena que farà obligatori que els treballadors en contacte directe amb els usuaris coneguin el català per poder atendre'ls en aquesta llengua si així ho requereixen per respectar els seus drets lingüístics.
Les empreses hauran d'atendre els clients en les llengües cooficials espanyoles sempre que tinguin més de 250 treballadors i 50 milions d'euros en facturació i ofereixin servei a tot l'Estat. Pablo Bustinduy és el ministre de Consum.
Y esta ley lo que va a hacer es garantizar el derecho de la ciudadanía a utilizar la lengua en la que se expresan habitualmente cuando estén reclamando o cuando se estén comunicando ante una gran empresa que, como digo, más de 250 empleados, más de 50 millones de euros de facturación. No estamos hablando de una ferretería, no estamos hablando de un pequeño comercio, estamos hablando de grandes empresas que ofrecen sus servicios en el conjunto del Estado.
Es tracta d'un acord que també té el suport del PSOE, Sumar i d'altres grups com Esquerra, Bildu i el BNG, a més de Junts, que considera fonamental que s'apliqui a tot l'Estat. És la portaveu Míriam Nogueres.
Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tot Espanya.
7 i 12 minuts, anem a la plana educativa. La Conselleria d'Educació convocarà per aquest divendres o dilluns de la setmana que ve una mesa paritària per decidir si el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjar un exalumne, s'ha de sotmetre a una avaluació de riscos laborals per valorar si es troben condicions de fer feina amb menors. El passat mes de febrer ja es va convocar una mesa, però els sindicats educatius no varen donar suport perquè s'avaluàs l'estat de salut del mestre. Recorden que és una decisió que Toni Sastre s'ha de prendre per majoria absoluta.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, demana responsabilitat als integrants d'aquesta comissió, que estarà formada per representants de l'administració i perfils tècnics, així com membres dels sindicats educatius.
Respectar totalment la postura dels pares i intentar trobar solucions en aquest problema que passa normativament. La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària administració forces sindicals, i en els quals en aquesta comissió tots han de dir la nostra, i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
De fet, l'advocada de l'Associació de Famílies del Col·legi Antoni Maria Salvà de Son Sardina s'ha reunit avui amb els serveis jurídics de la Conselleria d'Educació per cercar una solució a aquesta situació. Biel Cardona és el portaveu de l'entitat.
En el passat va, com a mínim, incomodar a famílies del centre. Aquesta, això que dic, com a mínim, incomodar, ho dic perquè la nostra advocada opina que hi ha fonaments d'anar per la via legal pel que va fer, i cap allà anirem. Aquesta persona, el nostre objectiu és, de manera immediata, que no torni a l'escola, a llarg termini és que no torni a cap escola.
Avui és el sisè dia que les famílies no han duit els infants a escola per protestar per la presència de Roldán a les aules. No volen que el mestre faci classe als seus fills. Unes reivindicacions a les quals s'han sumat els docents del centre.
Nosaltres, com a assemblea de centre, que inclou personal docent i no docent, hem emès un comunicat en el que recolzem les famílies, donant tot el nostre suport, i també volem garantir també la seguretat i que l'escola sigui un espai i un entorn on els infants puguin ser lliures.
La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Mallorca defensa modificar les lleis i la regulació educativa perquè assetjadors i autors d'altres delictes, com els d'odi i violència de gènere, no facin feina com a docents.
I el nou poliesportiu de Sant Joan, a l'Institut Maria Àngels Cardona, a Ciutadella, Malmes per la Dana, està previst que estigui enllestit d'aquí un any i tres mesos. El projecte, que compta amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, preveu una reforma integral de l'edifici. I prop de 21.000 alumnes de formació professional de les Balears començaran aquest divendres les classes. Enguany, la Conselleria d'Educació ha incrementat les places amb un mil·lenar repartides en 128 ofertes de cicles diferents.
Un curs que arrenca amb 36 cicles nous i més de 2.200 a les Balears, 168 més que l'any passat. El Conseller d'Educació explica quins són els cicles més demandats i afirma que falten 10.000 alumnes d'FP a l'arxipèlag per al nombre de població.
Que sempre se demanda, se concentra sobretot en famílies professionals com, per exemple, la sanitària o la informàtica. És una gran demanda que hi ha i nosaltres, clar, no podem absorbir tota la demanda. La nostra oferta no pot absorbir tota la demanda i, en canvi, altres famílies professionals que no tenen tanta demanda. Evidentment, hem continuat creixent en aquestes famílies professionals.
Entre els 36 nous cicles formatius hi ha un doble grau superior en manteniment d'avions, alias SOMPACS, és l'únic que s'ofereix a l'àmbit públic de l'estat espanyol. Entre els més sol·licitats hi ha, per exemple, el d'eficiència energètica. En Guillem Alemany l'ha cursat i assegura que trobar feina després de les pràctiques és senzill.
Vaig acabar aquest estiu, el juny, i vaig seguir aquí. Clar, en lloc de venir 3 dies, una jornada laboral de 40 hores.
Educació infantil també és una altra branca amb molta demanda i, segons les darreres dades del portal d'ocupació d'ADECO, l'any passat un 42% de les ofertes de feina requerien haver cursat una formació professional.
I encara en matèria educativa, el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que impulsarà una llei que obligarà a baixar les ràtios, les hores lectives dels docents i la càrrega burocràtica.
En un acte a Madrid, Sánchez ha detallat que l'objectiu és reduir a 23 les hores lectives del professorat a primària i a 18 hores a ESO y bachillerato.
Lo que vamos a hacer es también impulsar en ese nueva ley de medidas para el profesorado de nuestro país reducir la carga burocrática, que también sabemos que es uno de los elementos que siempre más pesa también en la comunidad educativa, en este caso los maestros y las maestras.
El president també ha anunciat que a partir del pròxim curs es posarà en marxa un programa d'ajudes de 175 milions d'euros. Estarà adreçat a famílies que estan per davall del llindar de la pobresa perquè l'educació primària dels seus fills sigui totalment gratuïta.
De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita House Era Weird Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houseraweird.com. Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits plens d'activitats i tot inclòs amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
Passen 18 minuts de les 7.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La Policia Nacional investiga una denúncia per agressió sexual que hauria ocorregut la matinada d'aquest dimarts a la platja d'en Bossa, a Eivissa.
La Unitat d'Atenció a la Família i a la Dona ha posat en marxa el seu aparell de recerca després de rebre la denúncia per part de la víctima. De moment, la comissaria d'Eivissa no ha aportat més dades sobre el cas.
I encara a Eivissa també s'ha produït una agressió d'un turista a un taxi a les 3 de la matinada després de recollir-lo a una discoteca amb un acompanyant. L'acció ha estat enregistrada en un vídeo que ha circulat durant la jornada per les xarxes socials d'Ani Manau.
El vídeo correspon a una càmera que el taxista té instal·lada dins el vehicle.
Durant el trajecte, el client, que semblava actuar en estat d'embriaguesa, ha acusat el conductor d'haver-lo drogat i l'ha amenaçat verbalment, amb un to cada vegada més violent. El taxista l'ha convidat a presentar denúncia i quan el turista ha vist que es trobava davant la caserna de la Guàrdia Civil a Ses Païsses, a Sant Antoni, ha començat a colpejar-lo i a agafar-lo pel coll. Lolo Ruiz és portaveu de l'associació Elite Cursaris d'Eivissa.
Ellos mismos empiezan a encontrar mal y empiezan a acusar al taxista de haberlo drogado. Él en ningún momento, digo, yo no he drogado. Bueno, pues vamos a la policía y lo denunciáis si queréis. Y lo acompañaron lo que fue directamente, viendo ya que la cosa se estaba empeorando, lo llevó directamente a lo que es el puesto de la Guardia Civil de esos países y allí en ese momento dice, mira, aquí tenéis el cuartelito, bajaros, pagarme y denunciarme. El compañero lo único que se llevó un buen susto.
Finalment, el conductor s'ha pogut alliberar, ha sortit del vehicle i han hagut d'intervenir alguns agents per calmar el turista. Amb tot, l'agressor no ha estat detingut.
I a Menorca, el Servei de Socorrisme de les Platges han realitzat 170 rescats aquesta temporada. La majoria són conseqüència de les imprudències dels banyistes que no fan cas a les banderes de les platges. A partir d'ara, a Menorca, el servei tendrà l'ajuda d'un dron. Blai Barber.
Els socorristes de l'empresa Marseille fan posat a prova el dron d'emergències que pot ajudar en rescats a la mà. No només localitza la víctima, sinó que també és capaç de dur-li un flotador, donar-li instruccions i tranquil·litzar-lo mentre arriba l'ajuda. Jesús Mariscal és coordinador de l'empresa de salvament Marseille.
Puede llegar a comunicarse con la víctima, darle una tranquilidad, que eso es lo más importante de un rescate. Dar una primera tranquil·litat hasta que llega l'ajuda.
La velocitat d'actuació és una de les avantatges del dron, ho explica David Llupies, president de l'associació Búsqueda i Rescate Menorca.
D'una víctima que necessiti ajuda, els temps de resposta d'un dron comparat amb una embarcació o una moto d'aigua és infinitament molt més ràpid. Entonces el dron arriba en segons a sa ubicació i només, crec jo, i l'experiència ja que han tingut amb els simulacres, sa víctima tenia aquest missatge tranquil·litzador de ja arriba l'ajuda, ja arriba, ja està en camí, no te preocupis, pues, vulguis o no, beneficia.
Només aquest estiu a Menorca s'han fet més de 170 rescats i més de 60 evacuacions a centres sanitaris.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'espai de l'antic cinema Metropolitan a Palma es convertirà en una comissaria de policia, una escoleta, una biblioteca i un casal de barri. També inclourà una unitat bàsica de salut, una oficina d'atenció al ciutadà i aparcaments, entre altres. El pressupost estimat per aquest nou centre de serveis de Pere Garau és de 17 milions d'euros.
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ja ha aprovat l'inici del concurs d'idees i afirma que a finals de desembre tindran un projecte guanyador. El batlle Jaime Martínez ha posat èmfasi en millorar la seguretat del barri i per això hi faran feina una trentena d'agents.
Per donar també seguretat a un barri pues, tan dens com aquest i també per seguir combatint l'incivisme que com saben també és una batalla que volem guanyar.
La vicepresidenta de l'Associació de Veïnats de Pere Grau, Txell Hernández, valora de manera positiva la construcció d'una comissaria, però insisteix en la creació d'un centre de salut de 24 hores per al barri. El mateix pensa Genoveva Martín de la plataforma Flipau en Pere Grau.
Lo de siempre es el swap, un pack 24 horas, porque los vecinos tenemos que trasladarnos a la graduada, fuera del barrio, una zona de bajas emisiones, no hay parking por allí para poder aparcar.
Que le pregunten a la gente que a las 2 de la madrugada se tienen que ir a graduada, que tienen niños, que es una zona donde no se puede entrar con coche con facilidad, etcétera, etcétera.
Amb tot, el centre de serveis tindrà 7.000 metres quadrats i serà el més gran de la ciutat.
Mentre Ciutadella, els agents de la policia local, no els satisfà el pagament de 500.000 euros per les hores extra que devia als agents de la policia local. El col·lectiu anuncia que les mobilitzacions continuaran, Blai.
Els policies locals de Ciutadella mantindran les mobilitzacions i protestes contra l'Ajuntament. També seguiran sense fer hores extres, si així ho confirmen en assemblea. I és que consideren del tot insuficient el pagament de 500.000 d'euros que ha fet efectiu el consistori en compliment d'una sentència judicial que l'obliga a indemnitzar els agents per l'excés de jornada de 2 hores i mitja setmanals. Amb tot, els policies sostenen que no s'apliquen les sentències judicials en la seva totalitat, sinó que l'Ajuntament fa una interpretació que no els satisfà. Per això anuncien que recurriran. Javier Gutiérrez és president de la Junta de Personal.
No creo que este asunto desbloquee todavía nada, ya que evidentemente el pago está hecho con muchísimas carencias. Recurriremos este pago, lo recurriremos y solicitaremos tanto las tasas de demora como las actuaciones pertinentes si hubieran indicios de cualquier ilícito, ya que no interpreta la sentencia del juez. Hacen caso omiso haciendo un pago que ellos, o mejor dicho, que la técnico interpreta bajo su criterio.
Consideren que els manca cobrar encara 400.000 euros, que si a més el jutge considera que han de rebre els interessos en demora, la xifra es podria incrementar un 20% més.
5 minuts per arribar a les 7:30.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El Consell de Formentera ha ordenat demolir 4 construccions il·legals, algunes utilitzades com a infrahabitatges, i proposa una multa de 291.000 euros. La tramitació es va iniciar arran d'una denúncia particular a principis d'enguany en una parcel·la ubicada a la banda d'Escap.
En total s'han d'enderrocar 4 construccions, una de 56 metres quadrats aixecada damunt d'uns antics corrals, una altra que va ser edificada inicialment com a cisterna i s'ha reconvertit en habitatge, una tercera de 36 metres quadrats i una darrera, que inicialment era un porxo. També s'ha decretat el cessament d'ús residencial d'una 5a construcció de 33 metres quadrats per motius de seguretat i salubritat. El president del Consell de Formentera, Òscar Portes, assegura que no permetrà l'existència d'infrahabitatges per moltes dificultats que hi hagi per trobar un immoble i lamenta que hi hagi qui aprofiti les circumstàncies per fer negoci.
El Consell de Formentera té molt clara una prioritat, que és defensar el nostre territori i garantir el compliment de la normativa urbanística. No podem permetre construccions il·legals ni infrahabitatges que posin en risc la seguretat o la dignitat de les persones. I no es tracta només de sancionar, sinó de preservar, conservar Formentera davant d'actuacions que vulneren la legalitat i comprometen l'interès general.
I la plataforma SOS Vivienda Formentera nega que hi hagi més càmpings que altres anys, com denunciava fa uns dies Gent per Formentera, un fet derivat de la problemàtica de l'habitatge a l'illa. Regina Mayans.
La plataforma SOS Vivienda Formentera nega que hi hagi hagut aquest augment del càmping a l'illa. Rosa Rodríguez n'és la portaveu.
Se han atrevido a alarmar a la población de esa manera cuando no existe tal proliferación. Yo no he visto más furgonetas que otros años, encima conozco a la gente que está ahí, lo cual quiere decir que son... No és el primer any que viuen d'aquesta manera.
I assenyalen que la majoria es veuen obligats a recórrer a l'acampada perquè no troben un habitatge.
Perquè no vas a pagar 1.200 euros per una cama, no? Que és el que vale una cama, una habitació compartida. Pues que tu elijas dormir en tu cotxe o en tu furgoneta, que són pequeñas furgonetes.
Gent per Formentera n'és conscient i considera que s'ha d'atacar el problema de fons, l'habitatge il·legal. Sentim el portaveu del grup, Rafa González.
Inspecció turística per que la gent pugui accedir a un habitatge digne i evitar que hi hagi aquest augment de caravanes o de vehicles adaptats per producte.
Temen que si no s'hi posa solució de manera immediata es pugui produir un efecte crida.
El que avui pot ser un número no molt elevat, que per dir un número podem dir 10, el que l'any que ve poden ser 200.
A Formentera el càmping està prohibit per ordenança municipal i la regulació Formentera Eco prohibeix a més que les autocaravanes puguin circular per l'illa.
I avui hem sabut que el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatge habitual han descendit un 22% en el segon trimestre de l'any a les Balears en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
L'execució hipotecària comença quan l'entitat bancària sol·licita als tribunals que es vengui la propietat hipotecada per saldar el deute pendent. A les Balears s'han registrat un total de 60 execucions, 59 sobre habitatges usats i només una sobre habitatge nou. Aquest descens a l'arxipèlag contrasta amb l'increment registrat en el conjunt del país, on aquestes operacions han augmentat un 28% entre abril i juny respecte al mateix període de l'any passat. Estadística recorda que no totes les execucions d'hipoteca acaben amb el desnonament dels propietaris.
I 3 establiments han estat sancionats a Menorca per no complir amb els sistemes de seguretat per a locals amb risc alt de robatori.
La setmana passada, els agents de la Policia Nacional inspeccionaren un total de 18 establiments com joieries, botigues de comprador i també una entitat bancària, amb l'objectiu de comprovar l'adequació als sistemes de seguretat de grau 3. Es tracta d'una adaptació obligatòria que s'aplica als establiments en risc alt de robatori. Després de la pandèmia, el termini per fer aquesta adaptació s'havia ampliat fins al 31 de desembre de 2023.
Segons per arribar a les 7:30, moment per repassar els principals titulars d'aquesta jornada de dimecres, dia 17 de setembre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern considera que el resultat de la darrera enquesta de percepció del turisme entre el resident de Balears avalen les seves mesures de contenció i contra l'oferta il·legal.
Així ho ha defensat el conseller del RAM, Jaume Bausà, després de conèixer que en 2 anys els residents que consideren que hi ha un excés de turistes s'ha elevat i quan el 70% dels illencs que viuen relacionats amb el sector també consideren que en períodes concrets el número de visitants és desmesurat.
Els resultats que dona la societat a aquestes 2.000 persones que s'han enquestades és a conseqüència de les polítiques que s'han desenvolupat amb aquests 10 anys. I el primer que hem de fer és reduir l'oferta il·legal.
El Fòrum de la Societat Civil, en canvi, exigeix al govern un canvi real i polítiques concretes contra l'impacte del turisme. Jaume Garau n'és el portaveu.
Aquesta enquesta ve a manifestar l'amplitud d'aquesta molèstia, no? L'amplitud d'aquest perjudici i l'amplitud dels impactes negatius que té el turisme.
Vots Nacional adverteix que si el castellà no es converteix en llengua vehicular a les escoles, no donaran suport als pressupostos de 2026.
En una visita a Palma, el secretari general de la formació, Ignacio Garriga, ha advertit al PP que no es mourà ni una passa del seu posicionament.
El Partido Popular está dispuesto a hacer real la vehiculización del español y garantizar el español en las aulas, o el Partido Popular está dispuesto a defender el concepto de la vehiculización simbólica? Esa es la gran pregunta.
Educació convocarà per aquest divendres o dilluns de la setmana que ve la mesa paritària que ha de decidir el futur del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un alumne.
Al febrer ja es va convocar una mesa, però els sindicats educatius no varen donar suport perquè s'avalués l'estat de salut de Roldán per inhabilitar-lo. Recorden que és una decisió que s'ha de prendre per majoria absoluta. Per això el conseller d'Educació, Antoni Vera, demana responsabilitat als sindicats.
La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària Administració Forces Sindicals, i en els quals en aquesta comissió tots han de dir la nostra i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
I la Policia Nacional investiga una denúncia per agressió sexual a Eivissa.
La víctima ha explicat que els fets varen passar la matinada de dimarts a la platja d'en Bossa. De moment no s'ha identificat el presumpte autor.
L'antic cinema metropolitan de Palma disposarà d'una comissaria de policia, una escoleta, una biblioteca i un casal de barri.
També inclourà una unitat bàsica de salut, una oficina d'atenció al ciutadà i un aparcament. Entre d'altres, el pressupost estimat per aquest nou centre d'equipaments de Pere Garau és de 17 milions d'euros.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel en represàlia per la crisi humanitària a Gaza.
Unes mesures que per aprovar-se hauran de ser avalades pels 27 països de la Unió.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Esports que començant parlant de l'Atlètic de Madrid, proper rival del Mallorca, que Miqui debuta avui a la Champions.
Sí, el conjunt matalasser s'estrena al camp de Liverpool a les 9 del vespre. El Mallorca estarà molt pendent d'aquest partit on l'equip madrileny arriba a la infermeria plena. No poden jugar Julián Álvarez, Cardoso, Jiménez, Baena, ni tampoc Almada. La plantilla de Yago Barrasate ha gaudit avui de dia de descans i demà començarà a preparar aquest partit contra l'Atlètic de Madrid. El conjunt vermell està obligat a guanyar a l'estadi de Son Moix per recuperar sensacions i sortir de la zona de descens. Com dèiem, el Mallorca entrenarà demà a les 10:30 a Son Bibiloni amb els 15 primers minuts a porta oberta. I el partit contra el conjunt madrileny es disputarà diumenge, començarà a les 4:15 i, com sempre, el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, serà a partir de les 2:30 en tota la prèvia. Avui l'Atlètic de Madrid visita el camp del Liverpool a les 9 del vespre i demà debutarà el Barça. El conjunt català també jugarà a les 9, farà el camp del Newcastle sense Lamine Yamal, que continua lesionat. La bona notícia per a Hansi Flick és el retorn a la convocatòria de Frenkie de Jong. I pel que fa a la jornada d'ahir, han de destacar la primera victòria del Real Madrid, que ha sumat els primers 3 punts a la competició després de guanyar per 2-1 a l'Olympique de Marsella a l'estadi Bernabéu. Sentim el tècnic Xavi Alonso molt satisfet, sobretot amb la primera part del seu equip.
Empezando por una primera media hora fantástica, muy muy buena, me ha gustado mucho el ritmo que teníamos, la presión que hacíamos contra un equipo que juega muy bien, que tiene unos automatismos muy, muy trabajados.
La cara va ser la victòria del Madrid i la creu les derrotes de l'Atlètic Club de Bilbao per 0-2 a casa contra l'Arsenal i la del Villarreal al camp del Tottenham per 1-0. I a la primera federació, la U d'Eivissa prepara el partit de diumenge contra l'Antequera. El conjunt blau-cel ha entrenat avui i ha parlat un dels seus jugadors, David del Pozo. Informa Dylan Marí.
L'equip continua millorant jornada rere jornada i, tot i anar primer, tant Paco Gémez com els jugadors s'autoxigeixen molt més. Escoltem el jugador de la U d'Eivissa, David del Pozo.
Tenemos que ser un poquito más estables durante los partidos y tener un poco más el control durante los 90 minutos. Y bueno, sabemos que los rivales juegan y que no es fácil, pero bueno, creo que trabajamos mucho durante la semana para poder conseguir eso.
L'Eivissa compta amb una base consolidada a l'11 inicial, però al mig del camp és la zona on més s'estan provant variants. Ara, amb la recuperació de Del Olmo, podria haver-hi canvis, mentre que s'espera la recuperació de Fran Castillo. Escoltem a Del Pozo.
Bueno, creo que está haciendo trabajo de readaptación y bueno, yo creo que ya dentro de poco estará ya con nosotros.
L'Eivissa no ha perdut cap partit, i l'Antequera, cuer de la classificació, encara no ha guanyat. Tot i això, Del Pozo té clar que la categoria no hi ha rivals fàcils.
Viene l'Antequera, l'any passat hizo playoff, así que si no estamos a nuestro mejor nivel y no damos el 100%, pues lo vamos a pasar mal. Sabemos que tenemos que dar nuestro mejor nivel si queremos sacar los 3 puntos y así lo vamos a hacer.
Aquest diumenge, U d'Eivissa contra Antequera, nova oportunitat per mantenir el liderat a Can Mises.
Gràcies, Dylan, i avui també han conegut un nou horari, el de la jornada 6. La UD rebrà el dissabte, dia 4 d'octubre, a les 6:30 del capvespre, la visita del Nàstic de Tarragona. I el Formentera jugarà d'aquí uns minuts a les 8 del vespre al 8 de final de la Copa Federació contra l'Atlètic Lleida, equip de categoria superior. Els catalans juguen a la segona federació i l'equip balear ho fa a tercera. Qui arribi a la semifinal d'aquesta competició jugarà la Copa del Rei. Sentim el que ha dit a la prèvia d'aquest partit el tècnic del Formentera, Michael Romero.
Al final el contexto es diferente, el campo, el cambio de superficie al final nos puede condicionar, las distancias del campo no nos puede condicionar y evidentemente pues es un equipo de categoría superior, ¿no? E ir allí con nuestras armas pues ir a superar la eliminatoria, ¿no? La idea no es ir allí a tirarla, sino ir allí a competirla y superarla.
I parlem ara d'un nom propi, el de Lluís Bestard, nou àrbitre de la segona divisió. El col·legiat mallorquí ha fet el salt al futbol professional i ja l'han vist arbitrar els primers partits. Aquest ascens situa un altre col·legiat balear al futbol professional després de dirigir amb regularitat a Primera Federació les 3 darreres temporades. El sentim en declaracions avui al programa Esports Migdia d'IB3 Ràdio.
Molt content de poder haver debutat en el futbol professional. Són 14 anys d'arbitratge i pues, mai diries que pots arribar en aquesta categoria tan, tan guapa i molt content i amb ganes de seguir formant-me i disfrutant sobretot.
Lluís Bestard també ha volgut destacar la bona feina que es fa des del Comitè Balear d'Àrbitres en col·legiats que hi formen part, com Mateu Busquets i Guillermo Cuadra Fernández, de primera divisió.
Crec que se mos està donant molta importància. Crec que la figura de l'àrbitre és una persona més dins el món del futbol i que s'ha de visualitzar molt més i que són persones igual. I crec que en els darrers anys s'està fent una feina molt bona que s'està ben reflexada amb els àrbitres, pues, com a Mateu, en Guille, o en aquest cas jo, i tots els meus companys que estan per darrere i els assistents que també tenim tres assistents en el futbol professional i crec que és una feina de molt de temps i que a poc ara s'està aconseguint els seus objectius.
En tenis, l'equip espanyol ja coneix el seu camí per intentar guanyar la Copa Davis. S'ha sortejat el quadre de la final avui de la competició i Espanya, amb el mallorquí Jaume Munà, ha quedat emparellada a la República Txeca als quarts de final. Si guanya, el combinat de David Ferrer s'enfrontaria al guanyador de l'Alemanya-Argentina. El duel Espanya-Itàlia, és a dir, l'Alcaraz-Sinner, només es podria donar a la final. La competició, la final a 8, es disputarà a Itàlia entre els dies de 8 i 23 de novembre. I també en tennis, Espanya no serà a les semifinals de la Billie Jean Cup. Paula Badosa tenia l'oportunitat d'empatar l'eliminatòria, però ha caigut davant Elina Svitolina en 3 sets amb uns parcials de 5 a 7, 6 a 2 i 7 a 5.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8. Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Font de Misteris, la gran fiesta de la movilidad para toda la familia o el encuentro de rutas saludables, entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Amb l'entrada de l'illa d'Eivissa en alerta per sequera, l'Ajuntament de Vila ha disminuït la pressió de l'aigua que surt per les aixetes. Ho notaran sobretot els que viuen en edificis més alts, una mesura que diuen ja ha donat els resultats perquè ha baixat el consum. A més, des de fa uns dies, el municipi ja subministra únicament aigua dessalada d'Enric Fernández.
S'ha aturat ja per complet la captació d'aigua subterrània. També s'aprofitarà l'aigua de dos aqüífers que brollen a aparcaments subterranis per fer net als carrers i per reg de jardins. Ho explica Jordi Grivé, regidor de Medi Ambient de Vila.
100% d'aigua dessalada. Segons el pla de gestió, podíem estar fins al 30 de setembre, però l'hem parat l'11, hem pogut fer-ho. Per neteges, baldejos i recs, anem a utilitzar aigua freàtica, aigua que estava a uns pàrquings que s'estava tirant feia 30 o 40 anys. Òbviament han de tenir la pressió suficient i necessària per poder utilitzar l'aigua amb normalitat, banyar-se i fer tot, però potser sí que notaran menys pressió de l'habitual.
Es farà un reg de supervivència a la ciutat. Està prohibit omplir piscines i fer net amb mànegues d'aigua. Els particulars només podran regar dues vegades per setmana. L'any 2027 s'ha d'arribar a un 95% d'eficàcia a la xarxa d'aigua de la ciutat, amb només un 5% de fuit. Rafael Triguero és l'alcalde de la capital eivissenca.
L'any 2027 tenim que ser capaços de tenir un 95% de rendiment d'eficàcia. Destacar que avui per avui, després de molts de mesos de feina, estem en unes xifres del 84%.
També estan a punt de licitar un projecte per valor de 2 milions d'euros per evitar infiltracions d'aigua salina al clavegueram, perquè l'aigua que arribi a la depuradora de Sacoma es pugui reutilitzar. L'Ajuntament d'Eivissa assegura que han fet molta feina i que els grans consumidors han baixat la despesa d'aigua un 8% aquest estiu, una baixada que arriba al 27% als ports esportius.
I l'Ajuntament de Sineu denuncia l'abocament de fens de gallina a la finca de Som Vendrell, on s'havia de construir la macrogranja. L'empresa avícola, propietària de la finca, ho nega, però assegura que preveu fer-ho la setmana que ve. Neus López.
La policia local i el batle de Sineu, Tomeu Mulet, han acudit avui matí a Som Vendrell per comprovar presencialment si s'hauria escampat gallinassa a la zona.
S'han pogut comprovar que sí, que hi havia fens, i el que farem ara com a ajuntament, perquè ahir vespre, i ara baixa vespre, ja varen rebre bastantes queixes dels veïnats de sobre el que feia pel poble de Sineu, el que farem avui és transmetre una denúncia ja directament cap a la Conselleria d'Agricultura i cap a Medi Ambient.
Avui la pudor ja no se sentia, però ahir vespre es va notar per tot el poble.
De les 7, coses així, van començar a sentir aquesta pesta, no sabia molt bé de on venia, i el barquer de fora, en esquerra, no s'hi podia estar.
Estàvem aquí asseguts a la plaça de Vell del 8 del vespre i venien com a beverades d'olor de merda.
La portaveu de la plataforma Macrogranges No, Joana Maria Antic, ha dit que l'entitat estarà vigilant per controlar que es compleix la normativa.
Estarem a la guaita i estarem damunt de veurement com se tracten aquests fems a partir d'ara perquè se compleixin la legalitat. Lo d'ahir han de comparar amb una camionada o un tràiler de fens en les dues quarterades que estaven projectades de fens. És que jo crec que hauria estat una cosa insuportable.
L'Ajuntament ha requerit a la propietat el pla de gestió de residus. Abonar amb fems és una pràctica permesa, però els terminis i la quantitat per hectàrea estan regulats per llei.
I s'han detectat 3 casos d'enverinament de milanes reials de 2 vedats de caça de Santanyí i Palma. Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, s'han obert 2 expedients sancionadors que han traslladat ja a la Fiscalia.
L'ús del verí representa un delicte contra el medi ambient que suposa sancions de presó o econòmiques de fins a 200.000 euros per a qui utilitzi tòxics per posar fi als exemplars d'espècies protegides. Es dona la circumstància que els 2 ocells duien emissors GPS instal·lats per fer-los un seguiment i en veure's que no es movien del lloc s'encengueren les alarmes. La milana és una espècie en perill inclosa a la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial.
Són les 7:46 minuts. Puja més d'un 70% l'arribada de migrants en situació irregular per via marítima a les Illes Balears. Són les dades que ha oferit el Ministeri de l'Interior d'entre dia 1 de gener i fins dia 15 de setembre. La tendència es modera lleugerament, però en comparació al mes passat, quan l'increment de l'arribada de barques va ser del 77%.
Les xifres contrasten amb les de les Canàries, on baixa un 50% l'arribada de migrants. Així tot, l'arxipèlag atlàntic duplica el nombre de persones migrants rebudes respecte de les Balears. Allà han tocat terra enguany prop de 12.500 persones davant les 5.500 de les Balears.
I a Mallorca, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials critica que l'emergència migratòria declarada pel govern estatal no inclogui recursos per atendre els menors migrants no acompanyats.
El president de l'entitat, Guillermo Sánchez, apunta que el procediment administratiu de l'emergència migratòria només contempla atendre adults i no infants i adolescents. L'IMAS considera que aquesta situació agreuja la saturació als centres de menors migrants a l'illa, que manté ara mateix estan 3 vegades per sobre de la seva capacitat.
Es que eso implica un paquete de medidas que el Estado tiene que hacer en Baleares y que nadie entiende por qué lo hace para los adultos y no lo quiere para los menores, que de acuerdo a las cifras que tenemos en Baleares, pues sí que estaríamos en una situación de que más que ser perceptores, digamos, de menores procedentes de estas comunidades autónomas, sino que estamos en una situación para por lo menos no recibir más.
També s'ha mostrat decebut per la declaració de l'emergència migratòria al Consell d'Eivissa. Començam amb una notícia de darrera hora de l'àmbit estatal, perquè la Comissió Estatal contra la Violència proposa sancions d'entre 3.000 i 4.000 euros per a 17 persones implicades en les protestes pro-Palestina que varen interrompre la Vuelta Ciclista a Espanya.
De moment, només s'han sancionat incidents d'etapes disputades a Cantàbria, Astúries i Galícia. Els sancionats tampoc no podran accedir a esdeveniments esportius durant mig any.
Això mentre la Comissió Europea proposa reactivar els aranzels i suspendre el fons a Israel, però sense trencar de manera total l'acord comercial per tirar endavant que requereixen el suport dels Estats membres.
Brussel·les també proposa sancionar dos ministres, els de Finances i el de Seguretat Social, i aplicar sancions a colons violents. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha dit que l'ofensiva del govern israelià contra la Franja de Gaza és una nova escalada en la guerra que agreujarà la crisi humanitària que ha descrit com insostenible. La comissió calcula que la suspensió parcial afectarà el 37% de les exportacions israelianes a la Unió Europea, que es tradueix en uns 5.800 milions d'euros. El govern de Benjamin Netanyahu diu que aquestes sancions només cerquen danyar Israel i empoderar Hamas.
Mentrestant, el govern espanyol afirma que és qüestió de dies que s'aprovi el decret d'embargament d'armes a Israel que va anunciar el president Pedro Sánchez, però que encara no té la llum verda del Consell de Ministres. Avui Podem ha presentat una denúncia contra el Ministeri d'Economia per prevaricació.
Segons la formació, el departament dirigit pel ministre Carlos Cuerpo havia d'aturar el comerç i el trànsit d'armes a Israel i no ho ha fet. La denúncia ha estat presentada davant el jutjat d'instrucció de Madrid. El ministre diu que ha estat sorprès per la denúncia, sobretot perquè arriba dies després que Pedro Sánchez anunciés un real decret per prohibir, precisament, les llicències de comerç d'armes amb Israel.
Señalar quizá mi sorpresa, tanto por el contenido como por los tiempos, desde el gobierno y por supuesto desde este ministerio en lo que a mis competencias se refiere, desde el primer momento hemos estado liderando los esfuerzos por meter toda la presión posible hacia el gobierno israelí.
Sumar, soci del PSOE, retreu el retard en l'aprovació del Reial Decret. La formació que lidera Yolanda Díaz posa dimarts que ve com a data límit. El PSOE, per part seva, tranquil·litza els socis i manté que l'embargament d'armes a Israel tirarà endavant. És el diputat de Sumar, Enríquez Santiago.
Desde luego no entendemos que ese decreto no haya salido ya. Es urgente que salga, hay un compromiso claro. Nosotros hemos ofrecido todo tipo de apoyo técnico para solventar esos problemas y si hubiera discrepancias entre ministerios, pues tienen que solucionarse ya, es urgente.
El Congrés del Diputat, la sessió de control també està marcada per la situació a Gaza. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra Pedro Sánchez, diu que aixeca la bandera de Palestina amb l'única intenció de tapar els seus conflictes.
Sufrió usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado por seguir en el poder. Todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Pedro Sánchez, però, ha tornat a insistir en la paraula genocidi per part d'Israel a la franja i ha defensat que lidera un dels governs més estables de la Unió Europea.
En estos siete años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido siete primeros ministros en Francia, seis primeros ministros en Austria, cinco primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular.
I al Regne Unit, milers de persones han sortit al carrer de Londres per manifestar el seu rebuig a la segona visita d'estat del president dels Estats Units, Donald Trump.
La seva visita al castell de Windsor ha estat rebut pel rei d'Anglaterra, Carles III, ha visibilitzat una onada de protestes pel seu posicionament envers la població de Gaza i també per la seva amistat amb el pedòfil Jeffrey Epstein. Els manifestants han mostrat pancartes on hi havia lemes com els migrants són benvinguts, Trump no és benvingut, no al racisme, o bombardejar nins a Gaza i festejar el Regne Unit.
Igualtat eleva 28 les dones assassinades per violència de gènere de gener fins ara i a 1.322 des de 2003 quan es varen començar a recaptar dades.
Ha estat després de confirmar l'assassinat de la dona de 64 anys a Múrcia a mans presumptament del seu home ahir. No existien denúncies prèvies. Es tracta del primer enguany a Múrcia per aquesta xacra. A Balears, una dona de 79 anys va ser assassinada pel seu cònjuge de 82 anys a Puigpunyent el passat mes de maig.
I demà dijous comença el judici contra Francesco Arcuri, l'exparella de l'espanyola Juana Rivas, per presumptament maltracte físic i psicològic als seus fills. Un judici que arranca gairebé dos mesos després que el menor d'11 anys tornés a Espanya amb ell, ja que en té la custòdia.
Aquesta primera audiència és independent del procés civil entre Rivas i la seva exparella per la custòdia dels fills.
També demà el jutge de l'anomenat cas Errejón citarà les parts per acarar converses de l'exdiputat amb un testimoni.
Informatiu d'Espre. IB3 Ràdio.
A partir de demà i cada dijous fins dia 23 d'octubre torna al Teatre de Barra al barri de Blanquerna, Palma. 5 propostes en l'univers del còmic com a inspiració en una fórmula d'èxit que celebra l'edició Sandra Martínez número 27.
27 edicions en 14 anys d'espectacles. Hi han passat un centenar d'intèrprets i fins a 800 persones en cada sessió de bar en bar per seguir les diferents actuacions. El Teatre de Barra és gairebé un clàssic i com a bon clàssic sap ajustar-se a les peticions dels nous temps. Javier Matesanz n'és el responsable.
No sé per què, en realitat, però després de la Covid la gent prefereix... I és cert, eh? Abans començàvem a les 8 i molta gent...
No, 8 i mitja.
No, 8 i mitja. I la primera de les sessions era la més fluixa. I teníem superple al final, i ara a les 7 ja ens demanaven és que comença tard i després i mira, doncs començam a les 7 i mitja.
Es començarà abans i a les 11, com ha passat sempre, ja no hi haurà trull. En una activitat que trenca les fronteres espaials entre públic i actors. Un repte apassionant per a Pedro Orell, que és l'actor que més ha repetit i que més premis ha rebut al Teatre de Barra.
Jo mai havia fet feina de, amb gent tan a prop. I això és, una fórmula, un codi que una vegada que ho has tastat t'enganxa molt. Per la meva part, tenien el públic aquí tan a prop, ja si estic damunt d'un teatre italià, escenari i platea allà, tant en fora ja no me fa tanta gràcia.
I comparteix aquesta passió un altre reincident, Cata Rosell, que destaca un altre dels atractius d'aquest tipus de muntatge.
M'encanta tenir gent nova, no? Perquè hi ha gent que no ho ha vist mai i la primera vegada que entra i veu Teatre de Barra, normalment la reacció és molt xula, no? Te venen a xerrar, ostres, no ho havia vist mai, que a prop i com ho feis, te demanen coses, però sobretot m'encanta que hi ha gent que no la coneixes però ja te sona perquè són fidels en el Teatre de Barra.
Deneb Alonso s'estrena com a dramaturga, Josep Ramon Sardà hi posa la veterania, igual que Marga Arrom. Xisco Joan i Santi Celaya completen l'autoria de les 5 propostes en les que han tingut, com sempre, total llibertat.
Estava permès tot, inspirar-te en una novel·la gràfica, en un TVO, en un personatge en concret, en un autor de còmic, no? Podria estar Stan Lee fent una cervesa amb un col·lega a Blanquerna, doncs podria haver estat.
Podria haver estat, però sembla que no és així. De fet, es volen avançar poques coses de les diferents obres per no destapar sorpreses abans d'hora. No es vol dir res, però així mateix hem aconseguit qualque cosa.
I jo faig de Robin. I són Batman i Robin venidos a menos. Los pobrecillos. I és molt, molt divertida. És una tragicomèdia gòtica.
Una humana no és una superheroi que ha anat a un speed dating de superherois perquè homes normals no... ha dit que no va bé i pensa que pot ser en superherois la cosa vagi millor. Si anirà bé o no, hauré de venir a veure-la per saber-ho.
Com sempre, el Bar Mavi és el centre d'informació i de venda d'entrades, tant anticipades com del mateix dia, i enguany la Bodega del Sol s'afegeix a la proposta on hi trobem Canamersi, el restaurant Udon i també l'hotel Ars Magna. Per cert, que les entrades per la final de dia 25 d'octubre al Teatre Mariterra, al Maruja Alfaro, i que cada any s'esgoten en un obrir i tancar d'ulls, ja són a la venda.
I Sirat ha estat elegida per representar Espanya als Òscar 2026 en la categoria de millor pel·lícula internacional.
La tria deixa fora Sorda i Romeria, els altres treballs que s'havien escollit en un principi juntament amb Sirat. Finalment, però, la pel·lícula d'Oliver Laxe ha estat l'escollida. Aquest drama a ritme de tecno que no deixa indiferent ningú va aconseguir ja el premi del jurat del darrer Festival de Cannes i ara comença una nova lluita, una carrera que el director agraïa als seus companys de l'Acadèmia de Cinema Espanyol.
Todos son conscientes del trabajo que hay detrás de una peli, lo saben. Todos son conscientes del trabajo que hay detrás de una peli, lo saben, y de los riesgos que hemos tomado haciendo esta peli. Y ya como que arde, pues, no sé, me he sentido como muy querido por los, muy apoyado por los compañeros. Y ahora estoy sintiendo también ese calor que motiva y bueno, tengo muchas ganas de hacerlo lo mejor posible para representando el
Sergi López, el protagonista de la pel·lícula i que ja va ser als Oscars pel seu paper al Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, no amagava la seva satisfacció i la confiança en la pel·lícula. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Una pel·li que golpea muy fuerte y que
y que transporta algo muy potente. Y esto se nota cuando hemos hecho reestrenos, hemos ido a hablar con el público al acabar la película y hemos visto cómo la peli percute, ¿no? Y cómo esta mirada hacia adentro emociona mucho y, en fin, es un artefacto cinematográfico muy particular, muy diferente y és un orgull.
I dèiem que ara comença una carrera de fons on Cirat, a priori, sembla que té bones cartes. Sense anar més enfora, la seva distribuïdora, Neon, és una companyia molt potent que ja va aconseguir, per exemple, les estatuetes per Paràsitos i per Anora. Agustí Almodóvar, del Deseo, la productora de la pel·lícula, ho destacava.
Estamos en, en la mejor situación, con un estreno previsto para noviembre y con una empresa, además, que se está especializando en descubrir esas películas que mayoritariamente salen de los festivales europeos.
La Societat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, fou fa 2 anys la darrera pel·lícula en aconseguir aquesta nominació, i Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar, la darrera en guanyar-lo l'any 2004. Les nominacions als Oscars es donaran a conèixer dia 22 de gener i la cerimònia tindrà lloc el 15 de març.
Hem arribat a les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest dimecres, dia 17 de setembre. El govern considera que el resultat de la darrera enquesta de percepció del turisme entre el resident de Balears avalen les seves mesures de contenció i contra l'oferta il·legal. Aina Riera.
Així ho ha defensat el conseller del RAM, Jaume Bausà, després de conèixer que en 2 anys els residents que consideren que hi ha un excés de turistes s'ha elevat i quan el 70% dels illencs que viuen relacionats amb el sector també consideren que en períodes concrets el número de visitants és desmesurat.
Els resultats que dona la societat a aquestes 2.000 persones que s'han enquestades és a conseqüència de les polítiques que s'han desenvolupat amb aquest 10 anys i el primer que han de fer és reduir l'oferta il·legal.
El Fòrum de la Societat Civil exigeix al govern un canvi real i polítiques concretes contra l'impacte del turisme. Jaume Grau n'és el portaveu.
Aquesta enquesta ve a manifestar l'amplitud d'aquesta molèstia, no? L'amplitud d'aquest perjudici i l'amplitud dels impactes negatius que té el turisme.
I la Direcció Nacional de Vox adverteix que si el castellà no es converteix en llengua vehicular a les escoles, no donaran suport als pressupostos de la comunitat de 2026.
En una visita a Palma, el secretari general de la formació, Ignacio Garriga, ha advertit al PP que no es mourà ni una passa del seu posicionament.
El Partido Popular está dispuesto a hacer real la vehiculización del español y garantizar el español en las aulas, o el Partido Popular está dispuesto a defender el concepto de la vehiculización simbólica? Esa es la gran pregunta.
I Educació convocarà per aquest divendres o dilluns de la setmana que ve la mesa paritària que ha de decidir el futur del mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne.
El febrer ja es va convocar una mesa, però els sindicats educatius no van donar suport perquè s'avaluàs l'estat de salut de Roldán per inhabilitar-lo. Recordem que és una decisió que s'ha de prendre per majoria absoluta. Per això, el conseller d'Educació, Antoni Vera, demana responsabilitat als sindicats.
La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària administració forces sindicals, i en els quals, en aquesta comissió, tots han de dir la nostra i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
I el nou poliesportiu de Sant Joan a l'Institut Maria Àngels Cardona, Ciutadella, Malmes per l'Adan, està previst que estigui enllestit d'aquí 1 any i 3 mesos.
El projecte compta amb un pressupost de més de 2 milions d'euros. La reforma preveu reforçar la coberta, reformar la coberta i obrir nous finestrals.
I l'antic cinema Metropolitan de Palma disposarà d'una comissaria de policia, una escoleta, una biblioteca i un casal de barri.
També inclourà una unitat bàsica de salut, una oficina d'atenció al ciutadà i un aparcament, entre d'altres. El pressupost estimat per aquest nou centre d'equipaments de Pere Grau és de 17 milions d'euros. El batlle Jaime Martínez ha posat èmfasi en millorar la seguretat del barri i per això hi faran feina una trentena d'agents.
Per donar també seguretat a un barri pues tan dens com aquest, i també per seguir combatint l'incivisme, que com saben, també és una batalla que volem guanyar.
I la Comissió Estatal contra la Violència proposa sancions d'entre 3.000 i 4.000 euros per a 17 persones implicades en les protestes pro-Palestina que varen interrompre la Vuelta Ciclista a Espanya.
De moment només s'han sancionat incidents d'etapes disputades a Cantàbria, Astúries i Galícia. Els sancionats tampoc no podran accedir a esdeveniments esportius durant mig any.
D'altra banda, Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel en represàlia per la crisi humanitària a Gaza.
Unes mesures que per aprovar-se hauran de ser avalades pels 27 països de la Unió.
Així arribam a les 8:04. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.